Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Elisabet Pedrosa, bon dia.
Bon dia. A tu et va costar entendre el que llegies quan eres petitet?
Problemes de comprensió lectora, vols
dir? Ah, exacte, sí.
Crec que no he tingut, per sort, mai problemes d'aquesta mena, però sí que era una de les tasques que els professors a la primària sempre estan més a sobre, no? Et fan llegir un text i després et pregunten què deia aquest text.
Atenció amb la dada. 1 de cada 7 no entén el que llegeix.
Carai.
Quan hem fet tota la primària, eh?
Mm-hmm.
Alguna cosa passa.
Doncs avui la comprensió lectora amb l'Elisabet Pedrosa a l'Ofici d'Educar.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio.
M'agrada molt llegir tant llibres com còmics des de que era petita. Quan llegeixo un text o un llibre, normalment ho entenc quasi tot a la primera. Però sí que és veritat que a vegades hi ha frases o paraules més complicades i llavors me les torno a llegir un parell de vegades per poder acabar d'entendre-les millor. I si no, preguntar-les a un adult perquè m'expliqui el significat.
Avui, a l'Ofici d'Educar, com podem ajudar les criatures a entendre què llegeixen? Saber llegir no vol dir necessàriament entendre el que es llegeix. A Catalunya, tots els alumnes que acaben la primària saben llegir, però 1 de cada 7 no entén el que llegeix. I això compromet el seu rendiment acadèmic i el seu futur social. Explica el mestre José Luis Castel, voluntari del programa L'Èxit, que fomenta des de fa 7 anys la comprensió lectora. Un alumne que li costa molt d'entendre el que llegeix entra en un bucle del qual es fa difícil sortir, perquè tindrà problemes quan llegeixi, per exemple, un problema de mates, i també tindrà menor capacitat de concentració perquè es cansa llegint, i tindrà una expressió escrita molt més pobra quan hagi de fer, per exemple, un resum d'un tema de ciències socials. No parlem de llegir i comprendre novel·les o assajos, diu aquest mestre, sinó horaris, mapes, rebuts, informació de servei. Una baixa comprensió lectora s'arrossega tota la vida i, si falla, falla gairebé tot. Però per què hi ha nens i nenes que, tot i saber llegir, no entenen el que llegeixen? Com es pot millorar la comprensió lectora? Què és el programa L'Èxit i com hi podem contribuir? Per parlar-nos de com fomentar la comprensió lectora ens acompanyen
Bea Mosquera, cap d'estudis de l'Escola Joan Abelló de Mollet del Vallès. Natàlia Mares, participant del projecte L'Èxit de 4a a 6è de primària i ara és voluntària del projecte a l'Escola Salvador Dalí del Prat de Llobregat. Jaume Centelles, mestre i autor del llibre La biblioteca al cor de l'escola. I Lluís Mas, coordinador del projecte L'Èxit.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
Llegir també implica interpretar críticament el que els textos diuen, el que no diuen i el que insinuen. Trinitat Gilbert.
Bea, Natàlia, Jaume, Lluís, benvinguts a l'Ofici d'Educar. Avui ens fem aquesta pregunta. Com pot ser que sàpiguen llegir i que els costi tant entendre el que llegeixen els joves? Diu el Xavier Gual. Amb el perfil d'alumnes amb què treballo, m'adono que els adolescents actuals, a part que a casa no tenen gaire referents lectors, han mamat un món que s'interpreta amb imatges. I és evident que davant d'una pantalla o un dossier amb exercicis, els seus ulls busquen les imatges abans que la lletra. I afegeix, llegir en una pantalla no els suposa cap problema, el futur és encara difícil de predir, però sembla que tard o d'hora passarem dels llibres en paper a les biblioteques virtuals. Si això farà llegir més els adolescents, ho dubto, diu aquest mestre. Llegiran més els nois del futur en pantalles? Per ells és més atractiu, és més fàcil, és més motivador llegir? Us ho imagineu així? I entenen millor quan llegeixen en una pantalla?
No.
No?
És diferent. Mm. Llegir en paper és diferent de llegir en pantalla. És un altre tipus. El cervell funciona de manera distinta. Bueno, els que ja tenim una edat, encara hem d'imprimir l'escrit per poder-ho llegir després sobre paper per corregir-lo. quan tu llegeixes en pantalla, és una lectura multimodal, que li diuen. Ara cliques aquí, un enllaç, ara i mires una imatge, ara sents una musiqueta. En paper és més lineal. I la concentració, crec jo, i la comprensió, que és del que parlem avui, és més gran quan llegeixes sobre paper, diria.
Això ens ho diu el Jaume, que com diu ell ja té una edat, però sí. Clar, llavors mirem a la més jove de la taula, Natàlia, tu comprens millor quan llegeixes en una pantalla? O si més resulta més motivador?
A veure, jo quan llegeixo en un llibre normal, doncs em concentro més i com que em poso més a la història, però a vegades potser és més còmode agafar i llegir-ho per al mòbil, per exemple, si t'estàs anant, si fas esport, si vas cap a l'entreno o te'n vas, jo que sé, a veure la teva àvia, és molt més fàcil agafar el mòbil i començar-ho a llegir que no agafar un llibre.
Lluís?
Nosaltres, des del projecte de l'Èxit, sobretot, treballem la comprensió lectora a partir dels contes i dels llibres que a les escoles, les biblioteques, les entitats socials, els espais on desenvolupem l'activitat. Nosaltres, les evidències que tenim és que treballar la comprensió lectora no només és l'exercici de llegir, que és una cosa mecànica, sinó perquè un nano tingui una comprensió lectora hi ha molts factors, ¿vale? No només n'hi ha un. Que els pares siguin lectors també influeix. Que, és a dir, que una cosa és l'eina sobre la que llegeixen, però que la comprensió lectora va molt més enllà i l'entorn d'aquest infant serà determinant. Aleshores, els nens aprenen a esquiar, saben esquiar perquè els pares esquien. Doncs llegir no és ben bé igual, però també s'assembla bastant. Aleshores, que un infant tingui accés a elements culturals serà més fàcil que desperti aquest gust per la lectura, no? Aleshores, una mica el projecte de l'Èxit, més enllà de la pantalla o el paper, la discussió aquesta, que encara no sabem, tenim la resposta perquè haurem d'esperar 15 anys, el que sí que sabem és que a dia d'avui els elements per treballar aquesta comprensió lectora, sigui amb una eina o amb l'altra, requereix d'uns factors que no tots els infants en poden disposar. I una mica el projecte de l'Èxit està per pal·liar aquests dèficits que molts infants tenen a Catalunya.
Un de cada set no entén el que llegeix. Clar, la dada és colpidora. Aquesta setmana al grup de Telegram algú va col·locar una entrevista que havien fet a Steiner i deia la resistència de l'alumne a llegir, si es dona, és per la por al silenci.
Bueno, és bastant creïble aquesta afirmació. I això que deies de que un de cada set no comprèn és una dada que tenim a la realitat, a les escoles i al món, però crec que la part de, hem de basar-nos en una idea principal, que a les escoles a vegades ens capfiquem en coses que no funcionen i hem de posar-nos en la pell del nen i primer saber com aprèn un nen. I a partir d'aquí començar a construir l'aprenentatge i començar a parlar de lectura. Si tu a un nen li dius cada dia, sistemàticament, llegeix, el nen segurament aprendrà a llegir. El que és llegir, descodificar un text amb unes paraules i juntar lletres i juntar frases. Però no comprendrà segurament mai el que llegeix. Per què? Poden ser molts motius. Un d'ells és perquè no li interessa el que li estàs oferint per llegir. I la lectura, com qualsevol aprenentatge, ha d'anar molt lligada a l'emoció, a l'interès. Si tu a un nen l'estàs demanant que llegeixi un fragment sobre Castilla i estem vivint aquí a Catalunya, pues segurament no li trobarà cap sentit. Però si li demanes que llegeixi un text sobre les notícies que han passat al seu entorn més proper, perquè ha passat qualsevol cosa, possiblement d'aquí el puguis lligar una miqueta més. I a partir d'aquí, a partir de la lectura, ja comencen a entrar la resta d'aprenentatges.
Natàlia, en el teu cas, recordes si et va costar comprendre el que llegies i què et va ajudar?
A mi sempre m'ha costat, però quan vaig començar amb l'èxic, en vez de llegir una cosa que potser no m'interessava, per exemple, estava a classe i ens tocava llegir un fragment del llibre de català, doncs potser no ho entenia perquè no m'interessava, però en canvi vaig a l'èxit i escollir jo el llibre que vull, llavors sí que m'interessa la història. I potser m'ho llegeixo dues vegades i ja sé bé el que he llegit. En canvi, potser el llibre de català me l'havia de llegir 10 vegades.
Però llavors hauríem d'entendre que el que hi havia a l'escola no era interessant i que aquí l'escola...
Bueno, jo
què podíem dir amb això?
Que és més aviat entendre que una cosa és el despertar el gust per llegir I una altra cosa després ja és el llegir per aprendre. Llavors, difícilment aconseguirem que un nen, un adolescent, arribi a llegir per aprendre a través d'extreure informació d'un text científic si no estem fomentant encara el gust per llegir, que és el que es persegueix a l'èxit, un dels objectius.
Sí, sí, sí. Dieu coses molt interessants, tots plegats. M'ha agradat sentir a la Trinitat Gilbert quan parlava de llegir el que no està escrit, que això és una idea, disculpeu, que ja Hemingway ja la predicava, deia, i el que està escrit, que és només la punta de l'iceberg, la seva teoria era aquesta, i has de ser capaç de llegir tot el que està sota de la punta de l'iceberg, tot el que hi ha darrere. Això és el que nosaltres volem, que siguin capaços de llegir el que hi ha, però que siguin capaços d'anar més enllà, interpretar, inferir, deduir tot el que hi ha escrit. Aquesta és una idea molt bona, i la teva també, Bea, també és molt interessant. Ha d'haver un factor determinant d'emoció, d'entusiasme, de passió, deia Cotroneo, el seu fill, refia't d'aquell que porta un llibre sota el braç. I això ja és una bona manera d'encomanar el gust per la lectura. Si la mestra arriba sota un braç a la classe, ja d'entrada ja estàs fent animació a la lectura. Si a sobre l'obres i llegeixes, encara que els nens no s'emocionen amb aquell poema de Machado, ja estàs fent molt per encomanar, per contaminar, podríem dir, el gust per la lectura. Descodificar, primera fase, i nosaltres estem ja en el programa L'Èxit i estem a la segona. Els nens saben descodificar, però volem que comprenguin.
El procés de L'Èxit, com deia el Jaume, comença a cinquè, sisè i setè. Vull dir, a quart, cinquè i sisè. Justament per el que estava dient ell ara, de primer a tercer, el nano aprèn la mecànica lectora, aprèn a descodificar. La competència lectora, és a dir, descodificar, però al mateix temps entendre allò que llegeixes, ho fem a partir de quart, i per això són aquests cursos que ho fem. Nosaltres, els voluntaris i les voluntàries del projecte de L'Èxit, el que deien és això, és justament a partir del vincle que generen entre el voluntari i la voluntària i l'infant, és promoure el gust per la lectura. És a partir dels interessos de l'infant que el voluntari i la voluntària escull unes lectures i, justament, el que comentava abans la Natàlia, no? És a dir, sempre llegeixen allò que, d'alguna manera, l'infant té un interès per aprendre. I, aleshores, és a partir d'aquest gust de lectura, vale, que s'ha de convertir després en un hàbit. Nosaltres fem la direcció contrària que al futbol. El futbol, els nens, perquè juguen a futbol a l'escola, doncs perquè fora de l'escola s'ho passen bé. I, per tant, porten allò que gaudeixen a fora i ho porten a dintre de l'escola. Nosaltres el que intentem és que, dintre de l'escola, gaudeixin d'aquesta lectura, més enllà de la part acadèmica, vale? Perquè després aquests llibres vagin a casa d'aquests infants, vagin al seu temps de lleure i s'incorporin com una activitat normal. Això és el que d'alguna manera persegueix L'Èxit. I això només ho podem aconseguir a través del gust per la lectura.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa. En l'ensenyament de la llengua s'ha de dedicar més temps a l'educació de l'escolta activa i de l'expressió oral, condició imprescindible per enriquir el vocabulari. Xavier Ureta.
Més testimonis de nens que ens parlen de si comprenen el que llegeixen. El Gianluca, d'11 anys, ens explica la seva experiència amb la lectura.
M'agrada llegir, encara que reconec que llegeixo poc. Si el text m'interessa, ho entenc tot a la primera, però si no m'interessa tant, em despisto i m'ho he de tornar a llegir. Però sempre intento acabar entenent tot el que llegeixo.
Llegeix poc, interès, gust per la lectura. N'heu parlat diversos. Què és això del gust per la lectura? Tu has experimentat, Natàlia, el gust per la lectura?
Sí, jo, quan estava a L'Èxit, llegia un llibre que potser no m'interessava i després vaig trobar un que em va interessar molt i, per exemple, vaig agafar tota la saga sencera i me'l vaig llegir. Potser un llibre de 200 pàgines tardava una setmana. I aquesta saga, potser que tenia 4 llibres, cadascun d'unes 100, tardava el mateix una setmana, però perquè m'agradava el llibre.
Mm-hmm. És així.
Com es desperta el gust per la lectura? Sí,
sí. Nosaltres aquí estem parlant d'un de cada 7, crec que has dit.
Mm-hmm.
És aquest un que hem d'aconseguir, que aquest un ja té les capacitats, com té tothom. Només hem d'aconseguir que entri en el joc. Què li passa a aquest un? Pot ser que li agradi més dedicar-se a fer esport o altres activitats. Pot ser que, com deia la Natàlia, no hagi trobat encara el llibre, que aquest llibre que l'atraparà, que l'enganxarà, existeix. Només cal que algú l'ajudi a trobar aquest llibre. Pot passar que vagi a la biblioteca o a la llibreria i es perdi, perquè hi ha tanta cosa per triar que finalment no saps què fer. També pot passar que les lectures obligatòries, que això és un altre tema, pues que no l'atrapin.
Que en parlarem.
I ja en parlarem un altre dia. També pot passar que digui, ui, la lletra és molt petita, hi ha moltes pàgines, però això, fixa-t'hi, recordeu, fa uns anys, fa 20 anys, va aparèixer Harry Potter, el primer Potter, recordeu? I allà a l'escola, alumnes de tercer se'l menjaven, hi havia cua per fer préstec dels llibres del Potter, i dic, això té 500 pàgines. Però bueno, si t'emociona, si t'enganxa, si t'apassiona, no importa que tinguis 500, 800, com 3.000 pàgines. Tu allà estàs vivint una altra vida i estàs gaudint i aprenent i disfrutant i relacionant-te. Pot ser que també tinguis algun problema de llenguatge, d'audició, això passa també de tant en tant, que és un factor mèdic. I també pot ser que estiguis rebotat amb els pares, o amb els mestres, o amb el món. I llavors ja la lectura...
I la culpa la tenen els llibres, sí. Vinga.
Sí, però el desig de llegir sorgeix de l'interior cap enfora. Costa molt de fora cap endintre, però si tu poses les eines i l'entorn, l'endreces una miqueta, i sobretot, com fan l'èxit, com fa la gent de l'èxit, entra el factor pell de dir, t'acompanyo, estic amb tu, anem a llegir, no estàs sol, anem a descobrir el món junts.
Oh, això tira endavant. T'ha quedat com una campanya.
Això tira endavant, sí, sí.
L'Eli heu de fer que faci un espot,
De fet, és...
De l'èxit.
Això, fixa-t'hi. Hi ha altres factors, és veritat, com diu el Lluís. Tu preguntes, quan mires els rànquings, quins són els països més lectors del món? Hi ha un rànquing, països lectors.
Quins són?
A dalt, Finlàndia. I la mítica Finlàndia, ahí estamos. També hi ha... Singapur. També hi ha...
Carai.
Sí, Singapur és un cas atípic i curiós. Suècia, Letònia, una part dels Estats Units, Dinamarca... Tots aquests països tenen en comú diverses circumstàncies. Primer, que és un lloc que fa molt de fred. Això, el factor clima, jo crec que també flipa. Aquí nosaltres som de més de sortir la cerveseta i el passeig per la Rambla. Això deu influir. Després, que tenen un sistema educatiu estable, que no es toca, que fa 20 anys que es va consensuar, o fa 40 anys, i això no és com aquí, que cada 4 anys entra el partit polític nou i ha de deixar la seva empremta i ha de canviar la llei, que al final les mestres ja no saben quina llei regeix, quin...
Que no acaba de funcionar.
Això també. Després, potser, hi ha un factor cultural que ve de més enllà, o religiós, podríem dir. En aquests països va haver un moment que van trencar amb l'Església Catòlica i van esdevenir protestants, va haver una reforma, una revolució luterana. I llavors, a partir d'aquella revolució, van apostar per l'alfabetització universal. Això fa 500 anys. Van dir, això us interessa, que tothom sàpiga llegir i escriure. Per això ens porta un cert avantatge. Aquí hem arribat més tard. És tot un món complex. Costa. També això, tampoc ho hem dit això abans, però llegir costa.
Llegir costa, però nosaltres volem despertar l'interès per la lectura. Seguim escoltant testimonis dels nens. Escoltem de què depèn la comprensió de la Lua.
Per mi, la comprensió depèn de la lectura. Si la lectura l'escollixo jo, normalment l'entenc a la primera. En canvi, si la lectura és obligatòria a l'institut, em costa una mica més d'entendre i de vegades necessito una segona lectura. També depèn del lloc on estigui, si hi ha molta gent o no, o molt de soroll, ja que això implica la meva concentració. També depèn molt del vocabulari que s'utilitzi i del tema, ja que si m'agrada l'entenc millor. També depèn del temps del que disposi, ja que si és poc temps, encara que no ho entengui, no li dono més importància. De vegades, encara que ho hagi llegit unes quantes vegades, no sempre ho acaben tenint tot.
Avui a l'Ofici d'Educar parlem amb la Bea Mosquera, amb la Natàlia Mares, amb el Jaume Centelles i amb el Lluís Mas sobre com millorar la comprensió lectora, com ajudar els joves a llegir i entendre el que llegeixen. El Lluís ens volia afegir alguna cosa.
Sí, jo volia afegir que una cosa molt important és l'èxit, quan no tenim cursos, tenim nens i nenes només, és igual si fan 4 o 5, és a dir, és igual l'edat i el barri que estiguin, el que és importantíssim és mantenir, aguantar i potenciar el ritme que té cada nen i cada nena. Jo entenc que en una escola hi ha uns ritmes que marca, no sé, el currículum, no? Nosaltres no tenim currículum. El currículum el marca cada nen i cada nena en funció de les seves necessitats i de les seves característiques. Per tant, el vincle que genera entre un voluntari o una voluntària i aquest infant, i respectar el ritme on el nen se sent segur, i donem seguretat, vale? Perquè no competeix contra ningú, només contra ell mateix, vale? Això fa que aquest nano realment vagi agafant aquest gust per la lectura, perquè d'alguna manera el voluntari o la voluntària, a part de que, com s'han anat repetint, també ho diuen els testimonis, no? Ells són sempre els que escollen el llibre que llegeixen, mai és el voluntari o la voluntària, és a partir dels interessos que té aquest infant que es busca la lectura, que sempre és escollida pel nen o la nena. I després és seguir aquest ritme que té aquest nen o nena en el seu procés d'aprenentatge. I anar-hi respectant i que vagi agafant aquest gust per la lectura, perquè allò que llegeix amb ell li interessa d'alguna manera.
Tots els nens aprenen el seu ritme, així que és millor que ho facin de manera agradable. Lluís Mas.
L'Ofici d'Educar a Catalunya Ràdio.
El Pol té 15 anys. Què entén quan llegeix?
Jo crec que quan llegeixo un llibre, a vegades em costa més entendre el concepte que llegeixo, ja que a vegades potser no estic tan concentrat i jo em distrec bastant fàcilment. Doncs llavors és com si estigués llegint però no m'entero de res del que estic fent. I llavors torno a llegir una segona vegada, però a vegades no és suficient i m'he llegit una tercera, una quarta, fins que intento capbussar-me més en el que estic fent en aquell moment, que és llegir, i llavors començo a entendre el que estic llegint. Hi ha altres vegades que llavors sí que em concentro, llavors sí que m'entero més del que estic llegint, i és com no escolto ni estic pendent del que tinc al meu voltant, sinó únicament llegir.
El Pol té 15 anys. A veure, com pot ser que, abans ho dèiem, una cosa és la mecànica i l'altra és la comprensió, com pot ser que fem tota la primària i que sortim de la primària sense comprendre en moltes ocasions el que llegim? Imagino que cada nen, ho deu vosaltres, té un ritme i és un món i poden haver dificultats diverses de concentració, d'atenció. Però si intentem reflexionar una mica sobre en què podem estar fallant i què podríem millorar, què ens diries?
Doncs jo, per la meva experiència a l'escola, nosaltres fa uns anys vam apostar per treballar la lectura com una cosa bàsica a totes les àrees, a tots els moments dintre de l'escola, i això he notat una millora. Llavors, el que m'agradaria destacar, que ara m'he perdut, que anava a dir una cosa que havia dit el Jaume abans.
Pots dir-la.
Les lectures obligatòries i com podem influir que els nens puguin triar els seus llibres. Clar, el Pol segurament estava explicant que quan està llegint un llibre hi ha moments que té desconnexions. Pot ser, primer, que no està llegint el llibre adequat perquè no li acaba d'enganxar, i segon, pot ser també que ningú l'ha ensenyat, l'ha proporcionat estratègies per entendre el que estava llegint. Nosaltres a l'escola ho fem d'una manera molt sistemàtica, tenim diferents metodologies, estratègies que fem amb els nens des de ben petits. A P3 fem una estratègia que es diu visualitzar, que és simplement amb una coberta d'un llibre, que els nens comencin a interpretar què pot dir aquell llibre allà dintre. I això a casa, clar, els papes diuen, home, això jo no sé com fer-ho, perquè vosaltres sou els mestres, feu aquesta estratègia i feu altres més. Però a casa nosaltres moltes vegades diem, és que tan sols que vegin que tu portes un llibre, ets el modelatge del teu fill, això ja fa que el nen desperti un interès. I després també que es parli de la lectura, perquè si només li dius al nen, escolta, pues llegeix un tros mentre jo faig el sopar, que això és una cosa que jo crec que passa a moltes cases de moltes famílies, està bé, però clar, si no es fa un pas més endavant, en la manera perquè aconseguir que el nen comprengui serà difícil. I parlar de la lectura és molt important. Parlar de la lectura per mi vol dir simplement, escolta, pues això que, mira, vaig a llegir un trosset i em quedo a mig fragment. A partir d'aquí, què creus que pot passar? Li passarà això, li passarà l'altre, començar a fer hipòtesis, a fer-se preguntes, a que hi hagi una conversa al voltant d'això que s'està llegint. I l'escola, aquí té molt a dir, està fallant el sistema, segurament, i l'escola està posant totes les seves eines, tots els seus esforços perquè això no passi. I el que passa, que abans ho deia també el Jaume, és que el sistema educatiu cada X temps canvia. I no, el problema no se canvia, el problema és que si no funciona, tampoc canvia. Vull dir, portem uns anys que ens estem adonant de que no funciona, però tampoc estem fent canvis d'arrel perquè això funcioni.
A veure, Natàlia, ell ens ha fet l'anàlisi de, des del seu punt de vista, què no funciona. Tu, que has fet aquest recorregut, la primària, vals? Tu saps que hi ha nens, com hem escoltat el cas del Pol, que surten i els costa molt comprendre. Des del teu punt de vista, que tens 14 anys? No,
15.
15. Què estaria fallant? Què es podria millorar perquè entenguéssiu el que llegiu i que arribeu a aquesta edat entenent perfectament el que llegim?
Jo a vegades quan, jo què sé, em diuen a classe i llegeix aquest tros, ho has entès, dic, doncs potser no ho he entès perquè potser jo no volia llegir o em donava vergonya llegir-ho davant de tota la classe, doncs potser això feia que no tingués interès i fa que no ho entengui, llavors doncs, que tampoc prengui ni interès ni res, i llavors dius, doncs no vull llegir més perquè si per la vergonya vaig i agafo i no vull llegir i m'obliguen a llegir, m'estan obligant a fer una cosa que no vull fer. Llavors, per què he de llegir jo?
A tu què t'interessa llegir? Si jo et digués a tu, digue'm a tu què t'interessa llegir i que no et costi, que tu em diries a mi, no em costaria llegir sobre què?
A mi m'agrada molt, tipus, jo què sé, comèdia, coses romàntiques, això, doncs m'agrada molt llegir-ho i ho entenc a la primera, però, per exemple, em dius, llegeix algú de geografia, dic, doncs no ho he entès, ho sento molt, però no ho he entès.
Penseu que en el món en el que vivim, no només comprendre geografia, però que potser tenim massa estímuls, massa coses, i realment comprendre, perquè això pot passar en un llibre, però també pot passar en una pel·lícula, que surts del cine i has d'explicar la pel·lícula. És a dir, la capacitat de comprendre, o una adreça per arribar a un lloc, la capacitat de comprendre la realitat i poder-la explicar, perquè evidentment, si jo no la comprenc, després em costa molt més explicar-la.
En l'èxit ho diem moltes vegades, no? És a dir, un és el gust per la lectura, una cosa que t'agrada, s'entén, però jo m'agradaria també explicar que associem sempre o moltes vegades la comprensió lectora a l'àmbit acadèmic. És a dir, un nen, quan estem parlant ara, estem parlant, no? És normal, que amb mestres, amb experts de lectura, però ho associem bastant al procés d'aprenentatge, a la lectura versus el procés d'aprenentatge i aprovar i el tema acadèmic. Hem d'entendre també que la comprensió lectora va molt més enllà. És a dir, una persona que un infant que no té una comprensió lectora bona quan acaba la primària, segurament serà una persona que després a l'ESO, al batxillerat, però a la vida adulta, tindrà un vocabulari pobre. Serà una persona que segurament a la nota informativa a l'escala no l'entendrà, o anirà al cinema i li costarà entendre una pel·lícula. És a dir, que també hem d'entendre que nosaltres a l'Alexis sempre diem que treballem per l'èxit educatiu, treballem a la comprensió lectora per l'èxit educatiu i social. Llavors, hi ha un èxit educatiu que és el que podríem associar a l'aprenentatge a l'escola, però que la competència de la comprensió lectora també és social. Una persona que no té una bona comprensió lectora és una persona que té dificultats de participar en la societat. I, per tant, hem de fer una mica més gran aquest cercle de la comprensió lectora més enllà de l'àmbit escola-acadèmia.
Contestant a la Natàlia, potser el que necessites és un mediador, algú que t'indiqui, si t'agraden les novel·les romàntiques i te't costa la geografia, llegeix-te Culanjango, que és una història fantàstica d'amor, però que per entendre-la necessitaràs viatjar per tot el món. M'entens? Algú que t'acompanyi, com en el cas del Lèxit, que digui, ostres, aquest tema per aquí, això t'agradarà, aquesta novel·la és xula i a més potser t'hauràs d'esforçar més, que és la feina del mediador, de la persona que acompanya, de tibar una miqueta de la corda sense que es trenqui perquè tu puguis reixir. I parlant d'escoles, és cert que hi ha un moment que s'acaba el procés de descodificar. De 3 a 8 anys aprenen a llegir, diguem-ho així, en general. Doncs mira, és el moment que la campanya que fa la Generalitat, tens un llibre, tens 6 anys, tria el teu llibre, la poguéssim fer, que ens poguéssim preguntar i els hi diríem, no, tens 9 anys, que és quan normalment t'abandonem, perquè ja saps llegir a casa, llegeix nen que jo tinc feina i he de fer el sopar o he de veure el programa de la tele, és aquí, on potser, on comença l'èxit, els 9-10 anys, on s'hauria d'incidir més que no pas un nen de 6 anys que està motivadíssim, ja no cal que li regalem un llibre perquè ja està motivat.
Lluís, aixecar la mà i donem la paraula.
Sí, ara que deies això, nosaltres actualment el projecte de l'èxit està a 250 punts, escoles, biblioteques i entitats socials, i hi ha uns 1.800 infants que poden aprofitar-se. Quan parlem amb aquests infants i els preguntem què és el que més t'agrada de l'èxit, clar, a mi, quan vaig començar amb l'èxit, una cosa que em sorprenia molt, jo pensava que em dirien, doncs els llibres, les aventures. No.
No.
Un infant, el que diu, quan acaba, quan després de la sessió de l'èxit, i li preguntem, tu què t'agrada l'èxit? Diu, que hi ha un voluntari i una voluntària, un amic o una amiga, que està per mi.
Ah.
És a dir, no parlen de llibres, no parlen de lectures, el que diuen és, tinc una persona que durant una hora a la setmana està per mi, m'escolta a mi, no està ni fent la rentadora, ni escombrant ni el diari. El que està fent és només estar per mi. I aquest jo crec que és un dels elements claus en aquest procés del gust per la lectura, no? Una persona que està només per mi i que m'acompanya en aquest procés d'incorporar-me i de descobrir el que són els contes.
Sí.
Aquesta sintonia, Jaume, em sona. Li estaves dient...
És d'una pel·lícula, és d'una pel·lícula.
Una proposta a la Natàlia de llibres, i tu ens fas propostes, sí, de llibres. Sí. I avui jo t'he dit, va, fes-nos una proposta, sí, avui també, aquí enmig.
Avui he portat un molt adient pel tema que parlem. És d'un il·lustrador... Bueno, estava per portar un... que aquest dia s'enrere va morir el Cuerda, i té una pel·lícula que es va fer d'aquell La llengua de les mariposes, del Manuel Rivas, que allà hi ha un model del que hauria de ser un mestre que acompanya, que deia en Lluís. Però finalment m'he decantat per un italià que m'agrada molt, Roberto Piumini, del qual ja havíem parlat en alguna ocasió aquí, que té un llibre que es diu Un amor de libro, editat per Edelvives, i explica la història de dues nenes que viuen a la mateixa ciutat, no van a la mateixa escola, però visiten la mateixa biblioteca, la biblioteca del carrer Carabelas, i allà hi ha una bibliotecària que fa olor de verbena, que és un perfum d'aquesta planta, i totes dues llegeixen el mateix llibre. Una, la Júlia, em sembla que es diu, va dilluns i dimecres, i l'altra nena va dimarts i dijous. Llavors, i es truquen per telèfon i es parlen. I resulta curiós veure com el mateix llibre, que és un llibre misteriós i màgic, una li fa molta gràcia i l'altra li fa plorar. No? I a mi em fa pensar, no?, que diem, recomana'ns un llibre. Pues que, clar, quin peu calces, tu? Quina edat tens? Que cadascú és molt diferent. No hi ha un cànon. No podem... quan diem... Abans parlàvem les lectures obligatòries. A cadascú li interessa un tema diferent. Aquest és un gran llibre. Amb la seva màgia, que parla d'amor de llibres i que té dues parts. La primera, la història de les nenes, i la segona, el llibre en si.
Natàlia, tu te'l llegiries? T'han fet agafar ganes? La veritat, sí, sigues sincera.
No, sí, la veritat és que sí.
Sí? Hem, sí, triomfat, Jaume?
Sí, és un, sí, gran llibre, sí.
Els nostres alumnes segueixen arribant a quart d'ESO sense un bon nivell en matemàtiques i en comprensió lectora. Xavier Gual.
Escolteu l'ofici d'educar!
Avui a l'ofici d'educar, la comprensió lectora amb la Bea Mosquera. T'hem fet riure, Natàlia?
Sí.
Amb la Natàlia Mares, el Jaume Centelles i el Lluís Mas, hem parlat del programa L'èxit, del que fa, com ho feu. És a dir, totes aquelles persones que diguin jo vull participar, jo vull... Què han de fer? A qui s'han d'adreçar? Com funciona això del programa L'èxit?
Bueno, el projecte de L'èxit fa una crida,
és un,
no?,
èxit, el programa L'èxit?
Pues la veritat és que sí, no ho diem nosaltres, perquè això no tindria cap mena de valor ni importància. Crec que és un èxit perquè les dades, no?, ho diuen, però sobretot perquè les mestres, que són les que ens deriven aquests nanos, són les que detecten. Els nanos que van a L'èxit, tots, el 100%, són detectats per les seves tutores, que ens proposen que participin a L'èxit perquè tenen dificultats de comprensió lectora. I són elles les que ens diuen que el projecte de L'èxit funciona i que és un èxit perquè els nanos milloren la comprensió lectora, però perquè agafen el gust per la lectura, i que a nivell de centre educatiu permet treballar moltes més coses, no? Això, aquí tenim una...
Funciona el programa L'èxit?
Funciona, és un èxit realment molt rotund. Nosaltres vam començar aquest és el tercer curs que ho fem, i és que anem cada vegada augmentant el número de voluntaris i el número de nens que, clar, podem donar-li aquest servei. I els nens ara mateix és que ho demanen. O sigui, a mi em venen perquè saben que jo estic aquí ficada, no? I em venen i em pregunten, jo no puc anar a L'èxit? Bueno, evidentment hi ha unes places i aquestes estan exaurides. I ho veus, cada sessió, cada final... és que és una, realment és increïble.
Aquesta setmana mateix, no, perdona, a finals de la setmana passada parlava amb la Mari Riera, que és la coordinadora d'un punt d'èxit, i bueno, li vaig demanar que es fes un escrit per un diari. I l'article el que diu és, comença explicant que aquest any, quan va començar el projecte de l'èxit, molts infants es van apropar amb ella per dir-li que es volien apuntar. I el claustre parlava als mestres de dir com pot ser que aquells nens, no, que tenen més dificultat per llegir, demanin d'extraescolar una activitat de lectura. És una mica, clar, normal seria que els nens que els agrada llegir demanessin l'èxit, però no aquells que no els agrada llegir. I una mica el que jo explicava abans, no? Aquest acompanyament, aquests voluntaris i voluntaris que estan una hora a la setmana només per un infant, perquè l'èxit és un voluntari voluntària amb un infant, i és a partir d'aquest vincle que treballen el gust per la lectura.
Això que dèieu vosaltres, als nens que també ho demanen, a mi, per exemple, com una mare que conec, com sabia que feia l'èxit, doncs també em va demanar que com podríem fer perquè l'escola del seu fill estiguessin, perquè al seu fill li costa llegir, i doncs em va demanar que com es podria fer per arribar a fer l'èxit, perquè li interessava si era que el seu fill comprenia molt millor a l'hora de llegir, perquè l'influència en tot, li costa a vegades matemàtiques o coses així a l'hora de resoldre problemes. Llavors, doncs, em va acabar preguntant què hauria de fer per
quina és la resposta?
Fer l'èxit.
I la resposta és entrar a la pàgina web lectura.cat, i en allà hi ha, per una banda, si ets una persona que vols dedicar una hora a la setmana a l'educació d'un infant per transmetre el gust per la lectura, allà hi ha un formulari per fer-te voluntari o voluntària. Però també hi ha un espai, perquè si ets una escola, ets una biblioteca, una entitat social que vol promoure la comprensió lectora dels seus usuaris, del seu alumnat, poden omplir un formulari, i des de la Fundació Jaume Bofill ens posem en contacte amb ells per, si és una voluntària, ha de ser el punt l'èxit més proper, o si el que vol és impulsar un nou punt l'èxit, aleshores hi ha unes persones que l'acompanyaran durant tot aquest procés fins que comença a fer l'èxit. I a més, tots els voluntaris que hi participen reben una formació ad hoc per fer les mentories lectores.
Però ella deia que era una mare, és a dir, una mare com pot moure això perquè la seva escola hi hagi?
A la pàgina web també hi ha tots els punts l'èxit, i és adreçar-se al més proper.
És a dir, encara que la teva escola no hagi participat en el programa L'Èxit, tu pots accedir?
No, en principi ha de ser a través de l'escola. Són les escoles que detecten aquests infants. Llavors, si ets una mare i tens un fill, hauries de parlar amb l'escola i que la tutora mirés quin és el lloc més proper si a l'escola no fan L'Èxit. Però una mare no pot derivar directament al infant.
Potser a través de l'AFA. Potser a través de l'AFA ho podrien moure.
Sí, però ha de ser l'escola que ha de promoure o un punt d'èxit, o la tutora, si parla amb la biblioteca, segur que la biblioteca o l'escola del costat que estiguin fent l'èxit el podran acceptar.
Els estudis de secundària també són els encarregats d'ensenyar la lectoescriptura, no només la primària. Franzina Martí.
El Màrius Armengou és voluntari de l'Escola Drassanes de Barcelona. Què fa un voluntari?
El primer que fem nosaltres com a voluntaris som a completar com una anella més de la cadena formada per tutors i mestres i tot el personal educatiu. Ara, nosaltres potser el que els hi fem és perdre la por davant de la lletra impresa, que això és important, eh? És a dir, que aquests nanos sàpiguen que davant de la lletra impresa hi ha de tot i que en els llibres hi és tot.
Quin és l'element que hem de tenir més en compte, Màrius?
És el referent. O sigui, de la mateixa manera que hi ha infants que són esquiadors perquè els pares són esquiadors i els han portat a la muntanya, han d'haver-hi pares que siguin els referents de la lectura. I els nens han de veure que quan els pares llegeixen llibres o diaris o els avis llegeixen, darrere d'aquella lectura hi ha alguna cosa interessant, alguna cosa que pot ser atractiva. I encara que només sigui per sembrar-ho, aquesta petita llavor acabarà germinant. Això n'estem segurs.
El Màrius Armengou és voluntari de l'Escola Drassanes de Barcelona, i la Natàlia Mares també és voluntària. Com s'ensenya a llegir, a estimar la lectura, a despertar el gust que deien per la lectura? Com es fa això? Ara tu ja ets una petita experta.
Bueno, no et poden ensenyar a llegir, perquè això ja ho ha de fer l'escola, però sí que pots arribar a fomentar que aquell nen vulgui llegir en les seves hores lliures. O que vagi en Sant Jordi, jo que sé, si és una nena, en vez de dir-li al seu pare, papa, compra'm una rosa, li dius, papa, sisplau, compra'm un llibre. O que vas caminant pel carrer, veus una llibreria i li dius: papa, podem entrar i em pots comprar aquest llibre que m'agrada? O podem estar mirant llibres? Perquè, clar, jo puc anar allà i puc ajudar a la nena que jo estic ajudant, li puc ajudar, però el primer que li vaig dir és: tria el llibre tu i anem a llegir. I si es posa molt a jugar, doncs li dius: ei, anem a llegir, deixa de jugar. Però ai, ai, ai. Si no té ganes, però si, per exemple, no té ganes de llegir o, jo què sé, ha tingut un dia dolent i això, doncs jo tampoc l'obligaré a llegir, perquè si l'obligo, doncs no tindrà ganes i ho farà sense ningú interès. Però, clar, llavors després puc agafar i puc fer com... li faig fer una activitat que m'expliqui de què anava el llibre, que és el que més li va agradar, que expliqui quins són els personatges, sense que hagi de llegir, però fomentant també el que ha llegit a l'hora del llibre.
Lluís, que aixecaves...
No, bueno, escoltava amb ella, no? I bueno, no fa massa vam estar on ella fa el voluntariat, i és una mica, és això, nosaltres els voluntaris estan una hora a la setmana, i el primer que els diem a la formació és que estiguin aquesta imatge de la taula amb dues cadires i nen llegeix, que, no? Que jo t'acompanyaré. No, és una hora on l'activitat principal és la lectura, que no van estar llegint tota l'estona, és a dir, hi ha una estona que llegeix el voluntari i la voluntària, una estona que llegeix el nano, o a vegades no hi ha... Tu ara deies, no? La nena que tinc jo a vegades té un mal dia. No hi ha res més divertit que jugar al penjat. Agafar quatre línies, llegim quatre línies només, i busquem aquella paraula que serà molt difícil i juguem al penjat. I aviam si jo la descobreixo. Estem llegint, estem amb paraules, estem jugant. Aleshores, no és que ara no toca jugar, sinó ara toca jugar amb els llibres. O sigui, aquesta seria una mica el lema del l'èxit.
Jo volia afegir també que estem parlant de que l'èxit funciona perquè els nens que s'apunten a l'èxit estan molt contents, però és que a part d'aquests nens, els voluntaris, nosaltres per la nostra experiència, els voluntaris que tenim són com tu, Natàlia, que venen de servei comunitari de l'institut, la gran majoria són, després tenim dos adultes, però la majoria són adolescents, però és molt curiós perquè ells venen encara amb més il·lusió que els nens de la nostra escola. Jo he vist nens que, bueno, s'han anat a la biblioteca del poble a buscar llibres, que sap que el seu nen li agrada el teatre o el cine, han anat a buscar llibres. He vist nens que han recaptat pel carrer fulles de la tardor perquè havien llegit un llibre de la tardor amb el seu nen o nena. I he estat amb dos nenes que van fer el voluntari dintre del servei comunitari, i a l'any següent, com una cosa voluntària totalment externa, van continuar a fer un esforç de que, bueno, plegaven de l'institut potser a les 3 i a les 4 i mitja estaven a l'escola. O sigui que és un èxit no només pels nens, sinó també pels voluntaris.
Aquest ensenyar entre iguals, entre alumnes, els més grans, els petits, això funciona?
Això funciona molt, molt. Jo dic que és màgia. El dia que es coneixen, fent les parelles a través d'una dinàmica molt senzilla d'un lloc, i als primers 5 minuts, bueno, estan talladets perquè evidentment no es coneixen. Al cap de 10 minuts, aquelles parelles han començat una relació que tu des de fora dius: és que no es coneixen de res, però ja està, ja l'han establert. En canvi, amb una mestra, evidentment sempre som les mestres, el mestre, estem allà a la figura, i aquests nens, nenes, són nens de quart, en el nostre cas de quart de primària, quart de l'ESO, hi ha una diferència d'edat, però tenen interessos segurament bastant comuns.
Natàlia.
Jo en això també puc dir, perquè també ho he viscut, per exemple, quan jo estic a l'escola i em deien llegeix i m'ho diu una mestra, dius, és que és la seva funció, no m'ho està dient perquè jo em senti bé i vulgui llegir i faci el que jo vulgui o el que a mi em vingui en aquell moment de gust, sinó en canvi quan vas al lèxic dius, pues, la meva voluntària m'acaba de dir que puc llegir el llibre que vull i que si no em sento bé, doncs també podem fer un joc i no he d'estar llegint sí o sí.
Posem paraules, posem comprensió lectora i sobretot posem sentit de l'humor de la mà de l'Oriol Dalmau.
El contrapunt amb Oriol Dalmau.
Voleu una dada demolidora? Els vídeos de YouTube amb més visites es visualitzen de 31 a 60 segons. És a dir, els xavals no només miren el Rubius, sinó que quan porten 40 segons veient el Rubius, ja s'han avorrit. clar, la lectura, que demana una mica de calma, de silenci, de pau, de concentració, demanar-li això a un nen de 2020 és com demanar-li a Bertín Osborne que posi calés per la caixa de solidaritat. Després hi ha la gent que diu, no, és que a mi és que no m'agrada llegir. És una frase bastant absurda. No t'agrada llegir què? Perquè hi ha lectures sobretot. Un adolescent et pot dir, no, és que a mi precisament només m'agrada el Rubius. Doncs que jo sàpiga, el Rubius té un llibre. El Libro Troll, 9,90 a la Casa del Llibre. No, és que a mi només m'agrada la Rosalía. Doncs mira, El País Semanal, tens un article que es diu Rosalía, viaje del flamenco al trap, 11 pàgines per llegir. No, és que a mi només m'interessa el reggaeton. Bueno, sobre això no crec que s'hagi escrit ni una sola línia en sentit comú, no és un bon exemple. Però vaja, que és impossible que no t'agradi llegir en general. És com dir, no m'interessa cap tema del món que m'envolta. No, el problema que tens és que de petit no et van ensenyar bé a entendre el que llegeixes. I per tant, el mitjà, el que és llegir, et costa, companya, et costa. Solucions pels nostres fills? Mireu, com deia Forrest Gump, jo no sé mucho de casi nada, però diria que perquè llegeixin fan falta dues coses. Una, que tinguin el costum. I dos, que tinguin imaginació. La segona és més complicada, però la primera, home, costum, jo què sé, llegiu-li contes als vostres fills per les nits, coi? Ja veuràs. Martina!
Què?
Vine! Ai, vols que t'expliqui un conte?
Ara no puc perquè me tinc anar amb un unicornio volant.
Ah, vale, doncs quan tornis amb el de l'unicornio ja quedarem.
D'acord.
Vale, adéu. No li interessa una merda la lectura, però té imaginació. Tindríem un 50%. No està mal.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio.
Oriol, llegir costa, ja ens ho han dit avui a l'Ofici d'Educar. Llegir costa, però hi ha, com has pogut veure, Oriol, diversos recursos perquè no els costi tant, perquè descobreixin el gust per la lectura. Fins aquí avui aquest Ofici d'Educar. Gràcies per haver-nos acompanyat. Bea Mosquera, Natàlia Mares, Jaume Centelles i Lluís Mas. Trobareu a la pàgina de la Fundació Bofill, ho trobaran?
A lectura.cat.
A lectura.cat. Totes les recomanacions que fa el Jaume Centelles per motivar la lectura i què hi podem fer les famílies. Habiliteu un espai a casa, trobeu temps per llegir, aneu amb ells a la biblioteca, regaleu-los llibres, subscriviu-los a alguna revista, sigueu un model, coses que hem dit i coses que encara no hem dit. Busqueu i allà hi és tot. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i per molts llibres i per molt d'amor als llibres. Gràcies.
A vosaltres.
Gràcies.
Tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Torna-la a posar.
I acabem l'Ofici d'Educar amb Torna-la a posar i el José Luis Santiso, que avui ens ha portat, atenció, misteri, què ens has portat avui? Va.
Avui parlarem d'un estil, potser l'estil més extrem de hip-hop. Extrem en quant a la manera de parlar, perquè és super, super ràpid. Mira, escolta.
I tant.
Veure, això es diu chopper o speed rapping. Això vol dir que has de parlar i has de rapejar el més ràpid possible. Així que això pot ser una bona manera de que els nens que potser no tenen moltes ganes de llegir puguin cantar, puguin rapejar, que a més és un estil que està de moda. El missatge és super important i potser un nen que no té ganes de llegir sí que li agrada aquesta música. I fins i tot si li despertes el cuquet de que li agradi, es pot atrevir a composar, a cantar, a rapejar, a fer el mateix que fan els que a ell els agraden. A més, el hip-hop és molt fàcil perquè és una base musical que es repeteix constantment i que de vegades, si no són ultra egocèntrics els cantants, deixen algun espai en blanc amb la mateixa mètrica amb la qual tu pots rapejar a sobre. Mira, jo ho he fet amb un tema del senyor Oca que m'agrada molt en català. Mira, escolta, aquest és el senyor Oca.
Som-hi. Amb drum and bass, està per sobre de tota la llei. Nom de còmode, canvi de pell, camaleònic a un altre nivell. Fota-li, fota-li, flamigell, el fonament del teu castell. Res més que curar la ferida, manila, manida, mel i m'adona el teu cistell.
No és tan ràpida com la que hem sentit al principi, però déu-n'hi-do. Aquesta és una base drum and bass, que és una base molt ràpida musical.
I he pensat, ostres, això m'agrada, no? Això és el que pensaria un noi jove, això m'agrada. I he dit, va, vinga, va, que ho faré sobre una part que ja instrumentarà al final. Mira, m'ha sortit això. En drum and bass, està per sort de tota la llei. No m'ho de còmode, canvi de pell, camaleònica, un altre nivell. Fota-li, fota-li, flamisell, el fonament del teu castell. Res més que curar la ferida, manir l'amanida, mel i matona el meu cistell. Experiment musical, entens? Quina és la millor manera de trobar material? Sobretot si vols cantar tan ràpid, tu has d'escriure. Sí que has de llegir molt. I has de trobar un estil amb el qual tu et sentis a gust, perquè no et posaràs a rapejar qualsevol cosa. Ha de ser algo que tu sentis, que et vingui de dins. I amb la música, la lletra d'una cançó és com un poema, hi ha una rima, i jo crec que és una manera super senzilla i propera de que s'apropin, de que llegeixin, de que intentin entendre. Has d'entendre el que dius, evidentment, perquè si no, no tindràs la capacitat de rapejar-ho així.
Estimeu la llengua, sigui com sigui, sigui oral, sigui en música, estimeu la llengua, perquè és l'eina que tenim per comunicar-nos i per estimar-nos. Gràcies, José Luis Santiso, com diem sempre, sigueu lúdics, sigueu positius, sigueu alegres, sigueu musicals, que sempre ho afegim també, i estimeu la creativitat que us proporciona la llengua en la forma que sigui, com ens deia el Santiso. Petons i gràcies, Santiso.
A tu.
Roger, a tu et dona gust llegir?
Sí, m'agrada llegir.
Sí?
Sí. No, doncs... no diria que sóc un gran lector,
no,
però llegeixo.
Però sents gust quan llegeixes.
Sí.
Molt bé. Felicitats.
És això?
Sí.
Fins aquí?
Fins aquí.
Era aquesta la pregunta fàcil?
Sí, sí, sí.
O difícil? Va, que arribem a les 7 del matí al suplement.
A Catalunya Ràdio, l'ofici d'educar.
Obre la teva birra i no t'encallis, estem rolling, creant a les fosques i desfent els rockets. La mirada a l'infinit, però la ment clara va de bòlit. Està ennubulada per quan troni, l'habitant per l'univers. Espero que algú em trobi en somnis, freqüències infraroges amb els meus dimonis. Viatjant pel món, al cor tinc Sant Antoni. O mig empenya segrets inhòspits, veient passar la vida com quan creus que has vist un omni. I'm lonely, lonely, em despertes quan em mori. Està fora del cos que m'ha donat tan odi. Lliure per trobar el tresor, ha fet que m'equivoqui. Vull que broti una tija amb les meves cendres d'amor propi. Quan no hi ha res més a dir, el nostre cos vibra per dins. Quan no hi ha complexes i derrotes sobre el camí. Quan no hi ha res més a dir, el nostre cos vibra per dins. Quan no hi ha complexes i derrotes sobre el camí. L'art al sentit no li busquis, des de la troposfera fins a la lava del nucli, recalculant en loopings, en un vell columpí, dins d'una bombolla perquè l'ego no em xucli. Out, out of mind, estic passejant per Brooklyn, el cos no el cremaré si m'embalsam a teu en un pis. Ballarem sota la pluja fins que els dits s'arruguin, prop no farem res més que gaudir del diluvi. Amb drum and bass, està per sobre de tota la llei, no m'ha de còmode, canvi de pell, camaleònica, un altre nivell, fota-li, fota-li, flamisell, els fonaments del teu castell, res més que curar la ferida, manir l'amanida, mel i matona el teu cistell, experiment musical entès, revolució d'aquests fonaments, de rave en rave, arriba el moment, no farà res si t'encalla la gent, pret la música com una amiga que et fa la teràpia d'estar al patiment, per vèncer la ruïna, entra a la cuina, aquesta és l'herència que porta d'anell. Derrota sobre